La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la patata de Prades és apreciada per la seva consistència i sabor? L'altitud i el clima fresc afavoreixen una cocció uniforme i una textura ideal per guisats.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui coneixem una formatgera que ha convertit el Pallars en un relat gastronòmic amb gust de formatge. Tradició, sensibilitat i amor per una terra única. Comencem!
Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de plats i restaurants de cuina catalana. Òscar Gómez.
Hola, molt bon dia, Pep.
M'ha sortit un gall avui, tu.
Per això m'he rigut, perdona.
No, sí, el bo és que se'n riguin de tu, no, també?
No, home, no em reia de tu, però m'ha fet gràcia. Ja dic que m'ha fet gràcia. Avui venim a parlar del peixo palo amb patates.
Home, això ja són paraules majors, eh? Cuinar el peixo palo no ho fa tothom.
No ho fa tothom, entre d'altres coses, perquè molta gent no sap què és el peixo palo.
I què és el peixo palo?
El peixo palo és el bacallà assecat, però no en sal, no salat, que és com normalment el trobem. Doncs imagineu-vos que el deixeu assecar a l'aire sense afegir sal, doncs això és el peixo palo.
De fet, no és el bacallà al gadus morua, que com tots ens agrada menjar, sinó és una altra divisió de la família dels bacallans.
Sí, diguéssim, de menys valor, com a mínim econòmic, probablement també gastronòmic, que per això és més barat. I, de totes maneres, és, evidentment, cuina de conservació i aprofitament, i és una cuina tradicional que aprofitava, doncs, això, un peix que es deixava assecar bé per després regenerar-lo i cuinar amb ell.
Escolta'm, i aquest peix vol amb patates, això què? És fàcil de cuinar?
És fàcil de cuinar perquè és cuinar peix. Vull dir que, en realitat, els peixos, pràcticament, en general, jo diria, no sé si tu estaràs d'acord, és més aviat una qüestió d'agafar-li el punt que no si és fàcil o difícil.
Jo crec que aquí lo important és tenir el temps suficient per poder hidratar bé aquest peixo palo, perquè, clar, no és allò com el bacallà, amb 3 dies en fas prou, em sembla.
Exacte. Aquesta seria la primera dificultat. Deixa'm dir que el peixo palo també es fa servir, apareix en plats tradicionals, com per exemple les niu.
Home, bo, el mes de febrer.
Que el niu el tractarem en una altra ocasió, farem un específic, un monogràfic només del niu, val? Perquè que s'ho mereix i s'ho val. Avui parlem del peixo palo genèricament, com a tal, i mira, dic on es pot gaudir el peixo palo, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, el restaurant Cau del Pescador, que està especialitzat en cuina de peix i marisc, va obrir l'any 1984, i el fan amb patates, amb tripes de bacallà i amb allioli negat.
Que bo, que bo. El Cau del Pescador de Sant Feliu de Guíxols. Hi ha un més, a veure?
I després un històric que ens hauríem de posar de peu per parlar de la xicra, de Palafrugell, que també parlarem quan parlem del niu. I aquí, doncs, bueno, fan un niu molt bo i fan un peixo palo fantàstic.
Un peixo palo fantàstic a la xicra de Palafrugell, que s'ho mereixen de totes per parlar d'aquest peixo palo amb patates. Òscar Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada ben gran.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I anem a fer un passeig per la pastisseria de casa nostra, per la d'aquí, per la de més enllà, de la mà de Lluís Riera, el gran pastisser, el mestre pastisser de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Què? Cap on anem avui?
Avui anem de biscuits i pans de pessic.
Què anirem? Cap a Vic avui, a Osona?
Mira, doncs anirem a Osona a parlar del pa de pessic de Vic, anirem a Banyoles per parlar de la tortada. O sigui que a terra fa sa guerra i tenim que amb ous, amb sucre i amb algun tipus de farina o farinaci hi ha una diversitat infinita de pans de pessic que ens donen textures diferents per fer uns pastissos més melosos o d'altres, i això jo realment crec que hem de recuperar més aquesta idea de tota la vida, de les tortades, dels pans de pessic, dels biscuits menorquins, del gató mallorquí, de tota aquesta història, i oblidar-nos de tanta història de que si cupcakes, brownies i tot, que benvinguts siguin, però hòstia, no oblidem aquests altres, però és la base fonamental de la pastisseria. Un bon pa de pessic és la base per tenir un bon pastís.
De pans de pessic n'hi ha molts, eh? Hi ha pans de pessic i pans de pessic. Tu deies ou, sucre i algun farina. Sí, clar, no és el mateix una farina de blat que una farina d'ametlla. La història queda del pa de pessic de Vic o la tortada de Banyoles?
Bé, bàsicament, doncs és una mica en funció del que tenien i les necessitats que hi havia. El pa de pessic de Vic, perquè ens entenguem, que ara costa molt de trobar-ne, per desgràcia. Espero que la gent de la Plana ho recuperin ràpidament, que és obligatori per ells.
Ai, ai, que ara ens trucaran totes les pastisseries de Vic dient: a casa la fem, a Can de Llonsis la fem, a Can no sé què la fem.
Doncs haurem d'explicar-ho i saber-ho. Poder som nosaltres que no ho sabem prou, eh? Haurem de fer més fressa.
Allà a la plaça de Vic hi ha una pastisseria que en fan, i un parell de carrers més enllà també, però vaja, vull dir, ja li fotrem canya, ja.
I tant que n'hi ha, eh? En aquest cas, a Vic el que fan és, que és interessant perquè és un tipus de biscuit que és sense gluten, en el sentit que està fet amb midó, amb un midó de blat de moro, i per tant així ja el tens resolt, eh? Això, ou, sucre, midó de blat de moro. La tortada de Banyoles, que també, hòstia, l'ha encatxada i sembla que tard o d'hora la recuperarem del tot, en aquest cas du una mica més d'ou, du el sucre exactament igual, i llavors aquí apareix l'ametlla, tant ametlla amb farina com ametlla més en tros, eh? Aquell trosset que fa el carrec-carrec, i és més similar a la idea del gató, no? El gató mallorquí, que també tornem a tirar cap a l'ametlla, eh? Clar, és un biscuit que és més dens, és més enriquit, és més pesat, i per segons quin tipus d'elaboracions poder, és una mica més carregós, però hòstia, el fruit sec és màgia pura, eh?
El fruit sec és màgia pura. És veritat que a la tortada de Banyoles hi havia un pastisser que la feia molt bona, es va jubilar, va tancar la pastisseria, i ara, si te'n vas a Can Gelada amb el gran cuiner Pere Arpa, fa una tortada de Banyoles. Jo crec que jo li dic, l'has de posar a la carta, tu, perquè costa molt de trobar-la. Mira, encara pa de pessic de Vic encara en trobes, eh? Sí. Però tortada de Banyoles costa, eh?
Costa la tortada de Banyoles, les barres de pinyó, tot aquest tipus de formats més clàssics. Hi ha tota una sèrie de persones, les que tenen menys de 50 anys, pràcticament no saben ni què és. I, ostres, si perdem les magdalenes, si perdem aquests biscuits, aquests pans de pessic, i tot ho inundem amb nova pastisseria americanitzada, poder ens fem un flac favor tots plegats, no? Jo crec que podem conviure conjuntament i que val la pena que tirem i escombrem cap a casa. Hem de recuperar les genoises, hem de recuperar els biscuits de planxa per cargolar i fer braços de gitano, hem de recuperar tot aquest tipus de base fonamental, que cada pa de pessic, cada pastís, cada postre diferent té una recepta diferent, per això, que això és espectacular, eh? Arribar a trobar tantes textures amb quatre ingredients i 10.000 variades infinites.
Escolta, haurem de parlar amb els gremis des de la fonda, i escolta, si es fa el concurs de croissant, el concurs de panetones, també es fa el concurs de la millor coca de Sant Joan, eh? També s'ha de dir, doncs haurem de fer el concurs de la millor tortada de Catalunya.
Doncs vinga, això ho farem. El gremi, són pastissers, hi ha tot de col·lectius que segur que estaran interessats a tard o d'hora a trencar una llança a favor d'això.
Doncs vinga, va, entre una miqueta de pa de pessic i un pessic de tortada, avui el gran mestre pastisser, en Lluís Riera, ens ha vingut a reivindicar la nostra Catalunya més dolça. Torna quan vulguis, Lluís.
Sempre que m'hi vulguis.
La tia Maria codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
I ja tornem a tenir aquí una de les cuineres del Grand Mass Cooking, una d'aquestes àvies que cuinen cuinen de meravella. Sònia Castel, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Què, receptes refrescants avui?
Doncs sí, continuem amb les receptes refrescants i també d'aprofitament.
Per què? Què fem avui? A veure.
Doncs mira, avui farem unes llimones gelades.
Oh, home, això és de que quan jo era molt petit i estava per allà als restaurants, veure això de la llimona glaçada, déu-n'hi-do, eh?
Doncs sí, però francament, Pep, res a veure les que puguis fer a casa amb llimona que potser és de collita pròpia, que no amb les que venen envasades i estan a la nevera i que et posen en els restaurants.
A veure, va, què ens fa falta?
Mira, ens fa falta 4 llimones, sucre, 200 d'aigua osmotitzada millor, i bé, poca cosa més. Ah, una clara d'ou, perdó, que ara em descuidava.
I com ho farem, això?
Mira, es tracta de, primer que res, buidar les llimones. Es pot fer amb el pelador aquest que normalment fem les boletes del meló. Va molt bé perquè queden ben buidades, no t'esquitxes, i francament a mi és un estri que m'ajuda molt. Aleshores, aquesta polpa la triturem i prèviament fem un almívar amb el sucre i l'aigua osmotitzada. Quan aquest almívar ha bullit uns 3 minuts, el que fem és barrejar amb el suc de la llimona. Ho posem en un bol de vidre i el posem al congelador. Un cop el tenim al congelador, muntem a punt de neu amb una miqueta de sal una clara d'ou. Aleshores, aquesta clara d'ou, un cop la tinguem ben muntada, la barregem amb la barreja que tenim en el congelador de llimona i bé, tot ben batut, i altra vegada al congelador. Un cop ho tinguem, però abans de que acabi de glaçar-se del tot, es farcegen les llimones, se'ls hi posa el barret i una fulleta de menta, i francament queden superbé. No cristal·litza, les podem treure del congelador i directament al plat, i la veritat són una delícia. A casa agraden moltíssim.
Home, jo ja m'imagino que aquestes llimones glaçades són aquelles que has d'anar obrint el congelador, anar donant voltes perquè es vagi fent aquesta crema glaçada, no? I ara estic pensant una cosa. Tu que ets així, que t'agrada tant la cuina vegetal i tot això, utilitzar mel en lloc de sucre blanc també pot ser una bona cosa, no?
Sí, correcte, perquè a part la mel té una propietat, que és que no ajuda a que la barreja no cristal·litzi. Aleshores, pot ser una opció molt bona.
Clar, tècnicament és com un sucre invertit que utilitza molt els pastissers, eh? I a més, una cosa entre tu i jo, la mel porta moltes coses bones per la salut.
Correcte, La mel, doncs, és un dels tresors que tenim en aquest país, i la veritat, si tenim l'oportunitat de fer la recepta amb mel, tal com diu en Pep, la veritat és que pot quedar molt i molt bé. Quedem un dia i la fem.
Quedem un dia i la fem, perquè aquesta cuina, aquesta gran cuina de les grans àvies de casa nostra i la Sònia Castel de Grand Mas Cooking, escolta'm, buf, quina delícia.
Doncs sí, una delícia, la veritat és que sí.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui a la fonda anem cap al Pallars. Cap al Pallars Sobirà, cap a un d'aquells llocs on el temps sembla anar a un altre ritme i on la terra encara marca el pas de les coses. Avui anem fins a Surp, un petit nucli amb ànima de muntanya on el paisatge no és només decorat, sinó origen. I allà hi anem a buscar la Clara, una formatgera de Granollers que no sé quan va a parar aquí. Una dona que ha decidit arrelar, treballar la llet i transformar-la en alguna cosa més que un formatge, amb identitat, amb territori i amb futur. Fer formatge segurament és escoltar els animals, és entendre la llet, és respectar el temps i assumir que cada peça és única, però també és resistir, és emprendre i és defensar una manera de vida. Avui a la fonda parlem de formatge, parlem de muntanya, parlem de país i parlem de projecte i d'aquesta feina moltes vegades invisible que hi ha darrere de cada tall. Clara, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt contenta.
Escolta, què hi fa una noia de Granollers aquí a Surpa? Quanta gent sou aquí?
Aquí som 23 habitants.
23?
No famílies, no, habitants.
Habitants.
Sí.
Clar, i a l'estiu igual que l'hivern?
A l'estiu 25? No gaires més, no. A l'estiu estem també molt tranquil·lets. I jo sempre dic, 23, benvinguts.
Benvinguts.
Molt important.
Home, clar, aquí si ve un mal de ventre, abans d'anar a buscar el metge, el que fas és trucar al veí o la veïna, no?
Sí, evidentment. Alguna vegada ho hem hagut de fer i ha anat molt bé.
I com vas petar de Granollers aquí?
Doncs vaig trobar a casa Mateu, que em reunia les condicions ideals per muntar la formatgeria a el que és la planta baixa. I a dalt vivim nosaltres. I què hi faig aquí, doncs? Complir un somni, fet realitat.
Perquè tu què feies? A què et dedicaves abans?
Jo sempre he fet formatges.
Ah, sí?
Jo ja tenia una formatgeria a Granollers, que encara existeix, que és la Cleda.
Home.
La vaig muntar jo.
Què dius?
Amb una sòcia que encara hi és, que
això
és la Dolors.
Quan fa? Que si busquem els anys, quan
sí,
és?
Sí, doncs jo vaig arribar aquí a Surp el 2005 i la Cleda deu ser del 2003. Un parell d'anys de formatges a Granollers i després cap aquí dalt.
Déu-n'hi-do,
sí, Déu-n'hi-do. Sí.
Home, això és una d'aquelles coses, diguem-ne, molt diferents quan tu fas formatge en una ciutat on, diguem-ne, molta gent, jo precisament hi anava a esmorzar, no?, a la Font d'Europa,
sí,
aquells dimecres de mercat, no?
Sí.
I clar, i canvies en un territori completament diferent amb un poble de 23 habitants.
He de reconèixer que no sabia ben bé com era la comarca, vaig venir a tirar-me a la piscina, eh? O sigui, sorpresa i agradablement la sorpresa, perquè va ser molt, molt xulo. No sabia gaire el que venia, però saps quan no hi penses que no et pot sortir malament? Doncs és quan et surt bé perquè no hi has ni pensat que podia sortir malament. I és així.
Clar, i a més estàs parlant del 2004-2005, sí, com deies tu. Ja havia començat una mica aquesta revolució, feia uns quants anys el formatge,
sí,
però no aquesta bestiesa que tenim ara, no?, d'algun formatger.
Clar, no, hi havia molt... Els meus mestres formatgers són aquells neorurals que van venir, doncs d'això, de Sabadell, de Terrassa. Als anys 80 hi havia tots aquests i alguns que començàvem. Ara sí que n'hi ha molts més que ja han començat fa menys, no?, fa 5, 10 anys, 15... I, bueno, ja en parlarem, no?, però una varietat de formatges d'autor brutal.
En contra també, i amb molta pena, malauradament, aquests últims mesos han tancat algunes formatgeries, no?, a prop d'aquí, diguem-ne,
sí,
des d'un punt de vista relatiu, no sé, estic pensant ara en Clua, per exemple, que van ser uns,
sí,
d'aquests que van començar.
Sí, feia molts anys, és una pena quan han de tancar, però, bueno, ja, també aquests 4 o 5 formatges que han tancat és per diferents circumstàncies, no necessàriament perquè el sector no vagi bé,
exacte,
perquè sí que hi va, i els formatges catalans estem a l'alça.
Una de les penes, a vegades, quan tanca precisament una formatgeria, és que es mor o es pot arribar a morir un formatge, no?
Sí.
Jo ara estic pensant, per exemple, amb el Cendrat de Clua,
sí,
que hi ha als anys 90,
sí,
en Pep Palau deia, és el millor formatge de cabra,
sí,
que tenim. Estic parlant dels anys 90,
sí, sí,
eh? Això ha corregut
és
molt.
És que va ser molt pioner, el Cendrat de Clua, igual que algun altre, no?, que era, doncs, aquest de Can Pujol, el Nevat.
Exacte,
el Nevat, que era una pasta tova, no?, o aquí el Tros de Sort, el Tou dels Tilers, una pasta tova de vaca, era és que, clar, no era tradicional a Catalunya. Ho estem fent tradicional ara perquè ja portem molts anys, però no ho era.
Clar,
eren
clar. És que hi ha una cosa important amb això, i és que són molt diferents els nostres veïns d'aquí al costat.
Totalment.
De França, que a França són capaços d'agafar,
sí,
tot un territori com una comarca,
sí,
haver-hi 35 formatgeries,
sí,
i fer el mateix formatge.
M'encanta, sí, sí.
I nosaltres aquí, no sé, tu quants en fas de formatges, Clara?
Jo et diria 8 o 9, no ho sé, sí. Sí, sí, a França és brutal i té una cultura formatgera tan bèstia que hi ha moltes coses que ja no cal que li expliquis al client, perquè ja saben què ha passat amb aquell formatge, tot. En canvi aquí, doncs, hem hagut d'anar picant pedra i fent molta pedagogia, saps? Perquè jo me'n recordo quan començava al principi que em deien, és que aquest formatge s'ha florit, no me'l penso menjar, i jo dic, ostres, és que aquest formatge és florit,
uau,
te l'has de menjar, i uau, quina feina hem de fer encara.
Bé, això encara ens passa ara amb aquests formatges de pasta tova,
sí,
que la gent va a les,
sí,
formatgeries o inclús, per més inri, cuiners i cuineres de restaurants,
sí,
que diuen, escolta, emporta't el que és massa tou, i,
sí,
i d'això, no? No ho entenen.
Se m'ha fet tou, i dic, és que això es fa tou, es fa cremós. Bé, és que clar, el no ser tradicional, doncs hem d'anar explicant com va evolucionant cada formatge.
Clara, Casa Mateu és una formatgeria de dones.
Sí, no? Ja ho has vist, sí. casualment ara, eh? Però sí, clar, som tres germanes, però aquí treballem la meva germana Núria i jo i una noia que ens ajuda, i molt contentes.
Quin va ser aquest model de formatgeria que vas voler tu aquí?
Sí, és que jo, els meus mestres formatgers, que ara ja s'han jubilat, són Jordi i la Montse, que tenien una formatgeria a la Quart, al Berguedà. Vaig estar els primers anyets de després d'acabar la carrera, vaig estar allà d'aprenenta, que això també és molt important, no? Abans de muntar una formatgeria, està bé posar-se una mica d'aprendre l'ofici en un lloc que ja rullin, no? I llavors el meu model va ser ells, que eren la parella, i anaven a buscar la llet de cabra en una granja molt propera i repartien a la comarca. I llavors jo vaig començar així també. I repartim a la comarca i després també enviem a la resta de Catalunya, però el model és aquest, sí.
L'estiu passat vam tenir una formatgeria semblant a la teva també, que vam anar cap a la banda més del Berguedà, allà on hi teníem la d'Ossiera, que després es va transformar cap a Josa del Cadí,
sí,
no?
Sí.
I ella veia aquesta idiosincràsia, no?, de tenir una formatgeria molt petitona, i el primer que has dit tu quan jo he arribat aquí, dius, mira, és que la formatgeria és això, no? És una habitació amb un petit sala de collar de 300 litres, tu de 300 en 300.
Exactament. De poc en poc, perquè tampoc volem abarcar més, perquè llavors què vol dir? Molta feina, i també per algun motiu hem vingut a viure aquí, no? Per viure el ritme natural del Pallars. És que el Pallars és un altre món. Per mi és vull dir, el Pallars o t'enganxa o t'expulsa, perquè sempre dic jo, no? I si t'enganxa, uau, pots viure un ritme natural molt més guai.
A tu et va enganxar perquè, sí, mira, la germana també la tens per aquí, no?
Sí, va venir 2 anys després que jo arribés, o sigui que sí. Sí, sí.
Escolta, quins són els principals reptes que tens amb aquest projecte, amb aquesta formatgeria? No sé si dir-li microformatgeria, no? O formatgeria petita?
Sí, en diem així, segons la llei, de petita capacitat. Em diuen de petita capacitat. Reptes n'hi ha molts i n'hi ha cada dia. O cada setmana. Jo hi ha moltes setmanes que dic, uau, sisplau, necessito una setmana que tot flueixi i tot vagi bé. I no només perquè sigui formatgera. Els que som treballadors autònoms ja ho sabem. Sempre hi ha alguna sorpreseta, alguna cosa, o amb la llet, o amb el formatge que no ha sortit ben bé, o amb els clients. Bueno, anar-ho lluitant cada dia. Lo fàcil, entre cometes, és fer un formatge ben fet. Això ja ho vas aprenent amb els anys. Després, no tan fàcil és vendre'l, i després l'has de cobrar.
Clar.
I tot això amb una constància, i bueno, la gràcia nostra és que ja fa molts anys que som aquí, en portem 21 ara, i llavors, clar, hi ha un recorregut ja.
Clar, hi ha una cosa important en tot això, i suposo que és aquest estil de vida, no? Ens passa una mica com a la cuina, tot i que això va canviant, no? Perquè ara ja, mira, ho diem molt aquí a la fonda, que hi ha un problema, diguem, del sector de l'hostaleria, perquè hi ha molta gent, diguem, que no vol treballar, sobretot per les hores que s'ha treballat.
Clar.
Però clar, tu això, si no t'ho agafes com un estil de vida més que com una feina...
Totalment.
No? Malament.
Jo sempre dic que la formatgeria està al meu servei perquè jo pugui viure aquí dalt. I per això, com que visc al pis de dalt de la formatgeria, si algun dia, com avui, a les 6 del matí baixo, poso a pasteuritzar la llet, després no tindré una feina fins a les 8, doncs no passa res, pujo dalt, esmorzo, el que sigui. I igual, avui al vespre, a les 8 o a les 9 del vespre, tocarà fer una última tasca als formatges, però com que estic vivint a dalt, està bé.
Bueno, i també teniu molts moments, no?, quan feu, per exemple, formatges de quallada làctica, que clar, hi ha molts moments que has d'esperar, no?
Sí.
Llavors, què fas? Bueno, és una vida més desordenada dintre,
sí,
d'aquest ordre organitzat.
Esclar, no és de 8 a 3, ni de dilluns a divendres. Potser jo un dimecres estic fent festa, perquè em coincideix que no hi ha llet i he acabat tot. És molt probable que me'n vagi a esquiar un dimecres o me'n vagi a caminar, però igual un dissabte al matí estic aquí, clar.
Escolta, tu no tens animals, eh?
No.
Tu compres la llet.
Sí.
Això porta coses bones i després també porta coses que no són tan positives, no?
Mira, jo quan vaig arribar aquí volia tenir un ramat, eh? Però, esclar, no tenir finca, només vaig poder comprar casa Mateu, l'accés a la terra ja em vaig adonar de seguida que és molt difícil. Aquí és molt difícil. I llavors vaig contactar amb ramaders de la zona i doncs comprem la llet allà.
Home, té un paper clau tenir aquests socis, no?, entre cometes, que facin,
clar,
la bona feina amb, sí, el benestar, sí, animal, amb la qualitat de l'alimentació.
Totalment, no? És imprescindible. Jo sempre dic que la part difícil no és la dels formatges, sinó els ramaders, que estan, ells sí que estan tots els dies de la setmana, cada dia...
El dia de Nadal, la Mare de Déu d'agost.
Totalment, sí, totalment, totalment.
Escolta, com és d'important per un formatge tenir una bona llet?
És vital, és imprescindible. Jo amb una mala llet no puc fer un bon formatge. Amb una bona llet potser em surt un mal formatge, però és que si no tinc bona llet no faré mai un bon formatge, és impossible. Llavors amb el ramader sempre ha d'haver molta comunicació, molta transparència, sense secrets i tot, i un compromís. Perquè, clar, ells la llet l'han de col·locar en 24 hores.
Hi ha diferència entre una llet, diguem-ne, d'animals que pasturin a la muntanya amb animals que estiguin estabulats, no?
Sí, la qualitat. És això que diem de la qualitat del formatge que et sortirà. És claríssim.
Clar, això segurament implica molt a nivell tècnic, també a nivell sanitari, no?
Sí.
A nivell de quin tipus de formatge vols fer.
Sí, sí, sí. Mira, hi ha algun ramader que ja l'he escollit perquè té una llet tan bona que doncs ja farem llet crua només amb aquest ramat. Jo ja sé que aquell formatge només el puc fer amb aquell ramat, no? Perquè és d'una qualitat molt bona.
També influeix molt l'estacionalitat, no?, amb el tipus de llet.
Sí, clar, perquè és el punt, depèn de si fa molt o poc que l'ovella o la cabra o la vaca han parit, doncs clar, la composició de la llet va variant i el formatge també surt diferent. Això també és molta pedagogia de fer en el client per explicar que el formatge artesà, doncs intentem que sigui molt regular, però va variant al llarg de l'any, lògicament.
Clar, estem acostumats a quan bevem una cervesa determinada sí. o bevem un refresc que sí. té el mateix gust, tot i que després depèn de quin refresc, si és de tirador o d'ampolla o de llauna, és diferent,
sí.
no? Però això ho entenem i, en canvi, no entenem que un formatge avui o un formatge d'aquí a 4 mesos sigui diferent.
Per això ho expliquem sempre.
Escolta, explica'ns a grans trets com és un dia a dia aquí a casa teva, perquè, clar, fer tan poca quantitat de llet, suposo que deus fer formatge sovint, no?
Sí, jo crec que estem elaborant com 4 dies a la setmana. Hi ha 2 dies a la setmana, que és el dia d'anar a la granja a buscar la llet. Un dia és llet de cabra, un altre dia és llet d'ovella. I aquests altres 4 dies és elaboracions. I llavors hi ha un altre dia que és doncs, fer les comandes, trucar als clients.
És la feina més feixuga, aquesta,
Per mi no.
No, t'agrada?
Que va, sí, sí, a mi una cosa que m'agrada molt és embolicar els formatges.
Que bé.
Mira, a cadascú li agrada el que li agrada, no? Fer-los m'agrada, però mira, com que és tranquil embolicar, em poso música i vaig embolicant tranquil·lament. Llavors, un altre dia és anar a repartir-los, que ho fem per aquí al Pallars.
Escolta, quina música poses tu aquí a Surp?
Pues que... A mi m'encanta el Bruce Springsteen.
Ah, sí?
Però sóc molt friqui d'ell,
En sèrio?
Però molt... De seguida em coneixes una mica, saps que sóc molt friqui, que me'n vaig, que sóc una grupi seva. Que he viatjat per Europa darrere seu.
Home, això és bo, això és bo. Escolta, tu la vaca no la toques?
No he tocat mai.
Com és això?
Mira, vaig venir aquí amb la idea de fer ovella i així ens hem quedat. I com que aquí ja hi havia una formatgeria d'ovell, de vaca, aquí el tros de sort i això, volia fer una cosa que no hi fos també, que era ovella, no? I no ho he fet mai.
Una de les coses importants, evidentment, és segons quin tipus de formatge fas. Clar, no és el mateix fer un iogurt, que el comences a fer avui, l'acabes demà i ja el pots vendre.
Sí.
L'altre és ja el fet d'aquesta saviesa de l'afinatge, no? D'afinar
sí.
formatges.
Sí, sí. És molt guai. Quan entro a la cambra d'afinats, jo sempre dic, mira, la cambra del tresor, perquè hi ha una pila extraordinària de formatges, n'hi ha que tenen una setmana, n'hi ha que tenen 8 mesos, i els has d'anar vigilant, olorant, girant, voltejant, cuidant. És una feina que no et pots oblidar de fer, encara que sembla que no ve d'aquí, no, sí, sí, que els has de cuidar, els has de voltejar, fregar, olorar-los, tot això, mirar-los.
Clar, el control de l'humitat, de la temperatura,
sí.
I suposo que havent-hi diferents formatges,
sí.
No sé si això et canvia molt si un dia tens més un formatge que un altre.
Totalment, i si la cambra està, aquella sala està molt buida, potser està més seca, que si està molt plena, o si és estiu com ara, o tenim més sequetat a l'ambient, o no. Això, tot i que és una cambra controlada, doncs sempre afecta.
Amb una formatgeria així com la teva, Clara, hi ha molta intuïció en aquest ofici?
Sí, hi ha molt assaig-error, hi ha hagut molt, i hi ha coses que en els cursos no te les expliquen, fins que tu ja has visitat moltes formatgeries, has entrat en moltes cambres d'afinat, i ja saps olorar, mirar, voltejar, ja saps, ja veus, ja... I quan tastes un formatge ja... I sí, és molta intuïció, però també molts anys d'experiència ja.
Escolta, quin és el teu formatge més estimat dels que fas? Aquell que sí o sí, tu dius, ja sé que fent-ne 8 o 9 de diferents, és allò de qui estimes més, el pare o la mare, però...
Ai, que difícil. És que jo crec que cada un reflecteix una part de mi diferent i llavors no puc renunciar. Jo què sé, és que... M'agrada
fer-los... Quin és el primer que vas fer?
A veure, jo vaig començar fent iogurt d'ovella i el serrat d'ovella, quan vaig arribar aquí al Pallars, perquè era una cosa tradicional, volia recuperar el formatge tradicional, aquest m'agrada molt perquè és molt autèntic. I amb la seva versió fumada, que aquí el Mariano de l'Opaller del Coc de Surp ens els fuma, llavors això m'encanta perquè és molt autèntic. També m'agrada molt fer aquestes pastes cuites que després frego amb cervesa negra, perquè són peces de 10 quilos. Llavors és com la part més bèstia, no? Perquè has d'estar fort, aquell dia no pots estar gaire cansat. Però, en canvi, quan faig els cors de cabra, que són tan tubets i tan monos i tan blancs, doncs també m'agrada molt, perquè és alguna cosa més cookie.
Clar, no, tu fas formatge amb cabra, que la cabra en molts llocs és estacional, perquè sí, segueixen el cicle natural de la cabra. Sí. Llavors, aquí hi ha una cosa, i és que la clientela, és a dir, siguin els cuiners i les cuineres, o sigui el públic final, sí, entén que hi ha un formatge que només el tens una època de l'any?
Sí, cada vegada ho entenen més. I està molt bé, perquè, home, ja em portem molts anys explicant això. I sí, ho entenen més, sí.
Escolta, com influeix el Pallars en el teu formatge, en la teva manera de fer d'aquí?
Home, d'entrada et diré que les cabres estan pasturant aquí al Pallars, al poble de Vilamur. Per tant, 100% territori. La vegetació, si ha plogut molt, si no, tot. I a mi, doncs, la manera de viure, el ritme i tot, sí.
Suposo que és una mena també de tancar el cercle, no? És a dir, tu agafes la llet amb un pagès o una pagesa, sí, d'aquí de Vilamur, sí, elabores el formatge, tu portes el formatge en un restaurant d'aquí de Sort, sí, o una botiga, sí, no? És una manera de quedar-se la riquesa econòmica el patrimoni gastroalimentari, no?
Sobirania alimentària, això hem vingut.
Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades no s'entén, no? Quan un agafa un formatge en una fira i que això segurament hi trobes, sí, i diu, ui, que carn, no?
Sí.
I tu penses, si sapiguessis la feina que porta aquest formatge.
I clar, i si t'explico per què l'altre val només 4 euros al quilo, igual és que no voldries ni menjar-te'l, eh?
Per què a vegades hi ha formatges que tinguin aquest cos que dius que tenen?
Perquè a vegades estan fets amb llet en pols que ve de la Xina. No m'ho invento perquè a mi m'ho han ofert, això.
En sèrio?
Sí. Em van trucar per oferir-me llet en pols que venia de la Xina. I jo li vaig dir, home, però tu creus que jo he vingut a muntar tot aquest somni, aquest tinglado que surt per acabar comprant llet en pols de la Xina? Ah, que no. Jo compro la llet aquí, al ramader local, clar.
Clar, a vegades hi ha molta gent que es pensa que tot és màrqueting, no? Sí. I a vegades el màrqueting et ve de sèrie, et ve per naturalesa. No?
Sí.
Hi ha coses que no s'han d'explicar gairebé.
Clar, llavors, si creus que val molts diners aquest formatge artesà, doncs no compris. Però sabràs molt bé el que t'estàs menjant, perquè aquí hi ha una responsabilitat al darrere.
Sense pagesia no hi hauria formatge, Clara.
No, és claríssim. Nosaltres hem de cuidar molt els ramaders, perquè aquests sí que estan plegant cada vegada més. Aquests ho tenen molt més cru que els formatgers.
De fet, hi ha problemes per trobar, per exemple, llet de vaca de pastura, no?
Sí, i tant.
Que clar, que llavors hi ha formatges, sí, que no els pots fer. No,
no, clar. I cada vegada la llet s'ha d'anar a buscar més lluny, perquè igual aquí al Pallars ja no queda cap ramat de vaca de llet, potser. I llavors els formatgers potser hem d'anar cada vegada més lluny. Bàsicament hem de cuidar els ramaders, que fan molt bona feina.
Escolta, Clara, fas molts formatges, però segurament que cada un d'aquests té una història.
Sí.
Explica'ns un parell d'històries d'alguns d'aquests formatges.
Mira, el tou de Casa Mateu, que és un tou d'ovella, que vaig començar a fer aquí a Casa Mateu, va ser un dia que em sobraven uns quants litres, que una mica havien a la cuva, i vaig dir, ai, què faré, va... Saps què? Vaig a fer una pasta tova. Saps què? Com que tinc aquests apunts de França, del brí, em copiaré la recepta. Perquè jo me'n recordava que de petita havia tastat un brí i m'encantava. i un camembert i m'encantava. I així vaig començar amb el tou, una mica assaig-error, perquè aquí no se'n feien de tous d'ovella, eh? I vaig trigar ben bé un parell d'anys a trobar-li el punt, perquè és bastant delicat. I la història és aquesta. I després, algun altre, no ho sé, veure...
O en tens un que aquí, abans parlaves de Mariano Gonzalvo,
sí,
que et va donar una
sí,
cosa per fer amb un formatge,
fantàstic,
amb el romaní,
sí,
que dius, ei, aquí...
Aquest és, jo diria que és l'últim que fem, no? El penúltim. És un formatge semi de cabra, vol dir que té un mes o dos d'afinat, poc, és jove, és de cabra, i com que és amb llet pasteuritzada, jo li volia donar el toc aquest de les herbes que cultiven aquí a Araós, a la Vall Ferrera. I com ho farem, això? Li posem les herbes a dins? No, perquè no m'agrada trobar-me l'herba a dins, quan de textura no m'agrada. Ho arrebossem amb herbes? Ai, però és que després les herbes s'oxiden i es posa tot marró. Doncs el Mariano va venir un dia i va dir, per què no ho infusiones, això? I clar, és fantàstic, perquè fem una gran bossa de romaní, com una infusió gegant, i quan s'ha acabat la pasteurització de la llet, ho retirem, i queda l'aroma del romaní dins del formatge, i no l'has vist tu, però contaste sí.
Vigila'm en Mariano, que ja, la cuina i la química li agrada molt,
sí,
i potser un dia acabes fent un formatge quallant la llet amb ortigues, no? Perquè les ortigues, de fet, tenen un efecte,
sí,
quallant.
Sí, sí,
també,
sí,
no?
Sí. Estem oberts a tots, eh?
Home, hi ha una cosa que m'agrada molt, que va dir un formatger de prop d'aquí, de la Seu d'Urgell, que va dir que hi ha formatges que són accidents afortunats, no?
Sí, tant.
No sé si en tens algun que sigui un accident afortunat.
No, accident no, jo crec que no. A veure... No, diria que no. Els hem pensat bastant bé, tots els formatges que fem, sí. El que sí que és veritat que hem començat d'una manera i els hem anat millorant. Per exemple, igual fèiem el serrat de mig quilo i era molt petit, s'acaba de seguida, i doncs ara el fem de 3 quilos, no? Que puguis madurar ben bé 6 mesos. I hem anat millorant això, les receptes, sí.
Escolta, avui en dia ja tenim més de 40 anys, diguem-ne, de CREFA, que és aquesta associació, sí, de criadors, de ramaders que es va fundar. Creus que avui en dia ja tenim prou cultura formatgera com a l'obrador? Sí, perquè tenim un gran estol de formatgers i formatgeres, però com a consumidors, els cuiners i les cuineres també entenen, valoren això?
Els cuiners i les cuineres els hi falta una miqueta més encara. El client final encara li falta molt més. Mira, ara estem preparant des de CREFA, justament l'Associació de Formatgers de Catalunya, un pòster amb les equivalències dels formatges europeus i els formatges catalans, perquè com que ara a Catalunya ja es fa de tot, en lloc d'haver-te de dir un brie, un camembert, que jo et pugui dir el tou de Casa Mateu o el tou de Tilés del Tros de Sort, no? Que ja comencem a fer aquestes equivalències, no? Perquè a vegades encara surt un cuiner a les xarxes socials i està fent servir, doncs, parmesà. I no, ja pots trobar a Catalunya això.
Clar.
Perfectament.
I després dius, fem típica cuina catalana, no?
Però nosaltres des de CREFA estem fent molta feina i llavors li escrivim un missatge i li diem, ei, potser un parmesà no, però un, no ho sé, aquest del mil·lenni, no? El serrat del mil·lenni, del Tros de Sort, o això ja és un equivalent, perfectament.
Escolta, Clara, com veus el teu futur amb 10 anys vista?
Doncs igual,
sí,
de bé, igual de bé, aquí, sí, sí. Sí, sí, perfectament, anem fent formatgets.
Crec que si faig aquella pregunta de t'agradaria créixer, diries no, m'agradaria estar més tranquil·la.
Sí, no? i tant, no m'agradaria créixer suficient. Hem vingut aquí a viure i que la formatgeria sigui el nostre servei, no al revés.
Escolta, fas molts formatges, el formatge està íntimament lligat amb... Mira, parlàvem d'en Mariano i ara passa per aquí. Mariano, com estàs? A veure... Ara té vergonya aquest home. Tu. Mariano, bon dia.
Bon dia. Hola, Clara.
Hola.
Escolta'm,
bon dia.
Mira, fa una estoneta parlàvem de tu i bé, ara veiem aquí que passes per aquí. De fet, estem aquí al pati.
Bé.
Sí, home, sempre bé, no?
Bueno, no ho sé. Jo espero que sí.
Escolta, és fàcil cuinar amb formatges com els que fa la Clara?
Sí. No és fàcil. És un plaer. Bé, quan hi ha bon producte... És que els cuiners no millorem el producte. el transformem. Aleshores, si hi ha una cosa i ja és bona, surt sol.
De fet, un dia vaig sentir dir que, clar, que tu què fas amb, un, amb una cullerada de caviar quan la feina ja està feta, que el que t'agrada és fer un bon puré de patata amb un rovell d'ou i un raig d'oli d'oliva per als teus nets, no? Llavors, clar, amb un formatge com aquest que fa la Clara, poca feina pots fer, no? A casa teva aquí al restaurant.
Ja, això ja és una festa, el mateix puré de patata amb oli i un rovell i uns deuels de formatge i que fongui i faci fil. Això ja és el súmum.
Escolta, Clara, per fer aquest puré de patata amb rovell i oli d'oliva, quin formatge hi posaríem?
Jo crec que el tou de casa Mateu, no? El tou o el serrat? Ai, no ho sé, depèn...
Són molt diferents. El resultat és molt diferent, perquè el tou es desfà molt fàcilment i té un aroma al mou, aquest blanc molt suau i molt agradable, i el serrat té aquesta part més punxant del serrat curat, no?
Depèn de què busquem, sí. Ah, clar, jo el serrat fumat també li posaria, perquè, clar, si és l'ou i tot, també m'han fumat.
I si no, jo, la meva màxima a la cuina és cuinar amb el que tinguis. Si un dia tens un dia tens un altre, pues, el menjar serà bo, si tot és bo, no hi ha problema.
El menjar serà bo, si tot és bo, i sobretot si es fa amb el cor, no, Clara? Sí. Vosaltres aquí feu formatges amb el cor, de fet fas un formatge sí. que té aquesta forma de cor,
sí.
que és una delícia.
Mira, un dia vaig decidir mostrar el cursi que sóc o l'humorosa que sóc, i vaig dir jo ja no m'aguanto més, faré un formatge en forma de cor.
Escolta, és boníssim aquest formatge que fas, i sobretot també per donar vida amb aquestes 23 persones que sou aquí, que suposo que elles ja deuen venir a comprar directament, perquè aquí no sé si hi ha botiga. Qui surt?
No hi ha res, només hi ha, bueno, no, les nostres cases, la formatgeria i l'espai gastronòmic de l'Opaller del Coc, del Mariano i la Sílvia, és el que hi ha. Mira, ens hem anat a trobar en el mateix poble i combinem superbé. Sumem.
Sí. Escolta'm, aquí a la Fonda acabem sempre amb un qüestionari que és el Bocato di Cardinale. Ah. T'atreveixes?
No sé què és, a veure.
Ja ho veuràs, ja.
Sí.
Doncs avui passa pel Bocato di Cardinale la Clara de casa Mateu de Surp. Clara, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. M'encanta el pa amb tomàquet amb un bon tall de pa de fetge.
Del mar?
Els seitons.
De la terra?
El conill a la cassola.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Molt fàcil, una truita a la francesa amb una mica de formatge fos a dins.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
El iogurt d'ovella.
Un producte sobrevalorat.
El caviar.
Què et menges d'amagat?
Ai, la xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Un formatge brie, molt, molt tovet i molt cremós.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi va sempre que pots i no és l'Opaller del Coc?
Te'n diré un altre de la mateixa vall. A Llessui tenim Can Quico. Boníssim.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Un bon tall de formatge artesà català, el que sigui, amb una gelea de poma que fa la meva amiga Mireia.
Un producte que no suportis. A veure quin producte no suportes.
Ah, que... sí, les llaminadures.
Les llaminadures
no
t'agraden.
No m'agraden.
Cap ni una?
No.
I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Un bon got de llet. Tallada.
Tallada.
Agra.
És molt dolenta. Avui a la Fonda hem descobert que darrere de cada formatge hi ha molt més que llet i tècnica. Hi ha paisatge, hi ha temps, hi ha una manera d'entendre el món. La Clara des de Surp ens recorda que el territori no és un concepte, és una realitat que es treballa cada dia. Que fer formatge és cuidar els animals, és respectar els ritmes, és respectar la pagesia i valorar-la i acceptar que la natura sempre té l'última paraula. En un moment en què tot va de pressa, hi ha oficis que ens obliguen a parar, esperar, escoltar. I potser és aquí on hi ha el veritable valor. Clara, gràcies per fer aquest formatge i per fer de la teva formatgeria una manera de viure i resistir.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Anem a tastar aquest cor de formatge que fas.
Va. Vinga.
La Fonda.
Botifarra'ns, que seràs l'amo de les discoteques.
Botifarra'ns, que seràs l'amo de les discoteques.
Botifarra'ns, que seràs l'amo de les discoteques. Botifarra'ns, que seràs l'amo de les discoteques. Botifarra'ns, que seràs l'amo de les discoteques. sueques.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ara arriba el moment de buscar un català o una catalana pel món, i avui anem a buscar una dona de Sallent que està cap a les Amèriques. Alba Sunyer, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, com van les vacances per aquí? No sé si estàs de vacances o no, tu.
No, 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 aquí vacances ben poques.
No em feu...
Les contem...
No, no en feu, no?
Digues, digues.
Dic, no en feu gaire aquí, als Estats Units, no?
Ben poques, ben poques. Això sí que ho enyorem força. Les tenim molt comptades.
Escolta, què hi fa una dona de Sallent a Detroit?
Ui, doncs mira, moltes coses. Bàsicament, la meva feina es basa una mica doncs, a que aquest país doncs, que la cuina espanyola es coneix tant i la catalana tan poc, doncs a posar el meu granet de sorra perquè es conegui una mica més.
Home, va ser un llibre fa poquet sobre la cuina catalana. I què, té requesta la cuina catalana aquí o no?
Requesta, potser encara jo no diria requesta, però sí que és molt benvinguda. Quan a mida que anem obrint els ulls una mica aquesta cuina és molt benvinguda i és molt ben rebuda i agrada molt, però encara s'ha de picar molta pedra perquè es conegui una mica més àmpliament arreu del país.
En aquesta secció que anem coneguint catalans i catalanes pel món, clar, un dels, podríem dir, principals problemes són aquells plats amb què necessites un producte, diguem-ne, típic d'aquí, de la cuina catalana, que no tens, no? Però n'hi ha d'altres que sí, pots fer molts plats de cuina catalana amb el producte que trobes per aquí a Detroit, no?
Caram, i tant. Les dues coses, eh? Una mica el que fem és promoure les dues coses. Promoure el producte català que tenim aquí, doncs que els empresaris catalans que han vingut aquí doncs, a portar el producte català, per dir-te que inclús ara tenim gambes de Palamós.
Ep,
ojo, eh? I no només això, sinó que la cuina catalana també el que defensem és que la posicionem en què es pot fer un producte local. És a dir, si no tenim aquell producte a prop, doncs, és massa, en aquest cas, massa car, doncs el que fem és posicionar la cuina catalana com a concepte i buscar producte local que puguis fer servir. Et posaré un exemple molt bo que hem descobert fa poquet. Hi ha un peix de llac que es diu esmelt, que és un peixet petit, molt semblant al seitó, i el fem igualment amb oli, vinagre i all i julivert, i de veritat que és impressionant el resultat, i doncs al final és una mica això, no? Obrir els ulls a la cuina, a les receptes tradicionals, al concepte de cuina catalana i que facin servir o bé el producte local o bé el producte que tenim aquí català.
Home, una de les coses que podem exportar una miqueta, a veure si se'n tornen a fer, és la cassola catalana, per exemple, aquella cassola més còncava per fer suquets de peix, no?
Bueno, el tema dels suquets de peix, aquí no sé si... Bueno, depèn de les zones, el peix aquí no es menja molt poc peix, molt poquet. A la costa una mica, però molt poc. El peix és el que costa més. Tot el que són cassoles de peix costen molt. És un perfil que costa molt de... El paladar costa molt de que se'n facin amics. Hem d'entrar primer amb la carn, amb productes que són més amics del paladar americà, per dir-ho així.
I el pa amb tomata, què? Agrada el pa amb tomata?
El pa amb tomàquet és l'estrella. És l'estrella. Quan el descobreixen ja s'hi enganxen, ja no el deixen mai més.
Ara que una cosa important, Alba, és un bon oli d'oliva. És a dir, un bon pa el podem trobar, això segur, una tomata també, però l'oli d'oliva verge extra, què? És difícil aquí trobar-ne?
I tant que en tenim.
Sí,
no, tenim olis catalans boníssims, boníssims, cada vegada més, només que ara, amb aquest problema que tenim dels arancels, l'oli és com or.
Sí.
I aleshores l'oli el veiem a les estanteries dels supermercats, però no el toquem.
Clar, hi ha una cosa aquí que t'hi pot faltar, que és la sal dels teus veïns, no?, de Cardona, que estan una mica més amunt de Sallent.
Això sí que ens l'haurem d'imaginar.
Sí?
Res de res.
Què dius ara? Home, escolta, a veure, busquem algun català, alguna catalana que vingui aquí a la Fonda Catalunya Ràdio, que li donem un parell de quilos de sal de Cardona i que te la dugui, tu.
A veure si és veritat, així ho esperaria.
Què és el que trobes més a faltar, Alba Sunyer, de la cuina catalana o d'aquí a casa nostra?
El producte. el producte. M'enyoro moltíssim de tot el que és el nostre rebost d'estiu, els pèsols, les maduixes, les cireres, el lluç, el seitó, no sé, les prunes, el raïm, la vergínia blanca del Bages, que tant m'agrada.
Oh, que bo.
Els préssecs, terrible. Fa 18 anys i cada any és terrible. M'enyoro moltíssim.
Jo crec que has de muntar aquí un obrador de xarcuteria i fer fuets i llangonisses, eh?
Oh, això ja ho fem, això sí? Ja ho fem.
Això, veus?
Sí, 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 ens fem la botifarra, sí, això sí, això ja... Ens hem hagut d'espavilar. Sí, sí, tant i tant.
Alba Sunyer, doncs escolta, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada des d'aquí, de casa teva de Detroit, i ja ho saps, quan vulguis, a la Fonda de Catalunya Ràdio podem muntar una sucursal aquí, eh?
Doncs vinga, som-hi.
Que vagi bé.
Gràcies, Pep, una abraçada.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: menjar de temporada és una forma de respecte. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.